Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades.
Elena Fontana.
Débora Escrivà.
Antoni Martínez.
I Elisa Giner. Bé, avui comencem Pleiades parlant sobre el divorci i la seva legislació. I per parlar-nos del tema, tenim avui amb nosaltres Carles Simó i Noguera. Benvingut, Carles.
Hola, com va això?
És un plaer tenir-te en el programa una vegada més. Comentem que ja és la tercera vegada que tenim a Carles entre nosaltres i esperem que en vinga moltes més. El nostre convidat naix a Pedreguer, la Marina Alta. És llicenciat en Geografia i Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. És llicenciat i doctorat en Demografia per la Universitat de Mont-real, Canadà. Inicia la tasca com a investigador en diverses universitats, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Durham, Anglaterra, la Universitat de Bielefeld, Alemanya. L'any 2003 entra al Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València com a investigador Ramon y Cajal, on actualment desenvolupa la seva tasca docent. Cal remarcar que ha participat en diversos projectes d'investigació, com ara cursos de vida en el procés de la globalització, els determinants del trencament de les unions a Espanya i a Catalunya, la població històrica de Catalunya i la situació de la immigració a la Comunitat Valenciana. Actualment, Carles està treballant en una investigació sobre trajectòries postdivorci i en una altra sobre la fecunditat, dret i salut sexual i reproductiva de les dones immigrants. Tal com hem dit en la introducció, avui volem abordar el tema del divorci des d'una perspectiva sociològica. Carles, estàs investigant sobre trajectòries postdivorci i les seues conseqüències. Revisant la història del divorci, ens adonem que ha sigut un aspecte que ha estat reconegut socialment, jurídicament i culturalment en totes les èpoques de la història. Però, des del punt de vista actual, per què creus que fa uns anys es va inculcar la idea que el matrimoni era sinònim d'aguantar tota mena de problemes, sense tenir opció a un divorci, i fins i tot si la parella s'ho plantejava, no estava ben considerada socialment, no?
Sí, ha estat així durant molts anys, perquè el problema estava que associàvem la forma d'unió al matrimoni religiós catòlic, principalment. I, com sabeu, la religió catòlica va establir uns ordres dins del matrimoni en què la dona no reconeixia la igualtat de gènere, evidentment, i la dona tenia que aguantar dins del matrimoni amb uns rols que estaven establerts i inclús fer tot el possible per a continuar l'estabilitat matrimonial. Com sabeu, el que està lligat al matrimoni eclesiàstic és senzillament l'ordenació també del matrimoni econòmic. El que es fa amb el Concili de Trenta és això, lligar l'ordenació econòmica a l'ordenació del matrimoni eclesiàstic. Què passa? Que al cap d'un temps s'inicien processos de divorci en diferents societats i ja sabeu que la història d'Anglaterra està lligada també a canvis legislatius que tenen que veure molt amb el divorci. Doncs bé, durant molts anys aquesta forma d'entendre el matrimoni ha fet que cristal·lise entre nosaltres una concepció patriarcal de la nostra societat i també del que és la família. De manera que doncs tot estava lligat a les funcions del marit i fins i tot la dona tenia que assumir el que el marit li demanava. Desgraciadament això durant el nostre país fins a la Constitució actual, fins a inclús la mort del dictador Franco, perquè sabeu que l'Església estava lligada a l'Estat, o l'Estat lligat a l'Església. De manera que el Codi Civil assimilava la forma d'unió matrimonial eclesiàstica. No admetia el trencament, etc etc. Durant molts anys van haver trencaments d'unió, evidentment. El que passa és que l'Església no reconeixia, i estic parlant dels temps del franquisme. I també durant molt de temps hi ha hagut unions que han sigut infelices, i tot i això han estat difícil de solucionar el tema de la dissolució, el tema del trencament tranquil, no? Això canvia radicalment al nostre país. El nostre país fa un canvi molt ràpid, molt ràpid, molt més ràpid que altres països, i la mentalitat també s'adapta molt ràpidament a les coses. De manera que si vosaltres haureu conegut, inclús perquè tots nosaltres aquí hem viscut alguns anys encara de l'era franquista, que la gent que estava separada o divorciada estava estigmatitzada socialment, avui en dia això ja no passa. I si hem guanyat alguna cosa és això, justament, que ja no s'estigmatitza les persones que tenen una unió, sinó que es veu una part normal de la nostra societat, doncs el fet que una unió no va bé i que si es decideix trencar-la, doncs es puga trencar.
Això que dius tu, recordo que quan érem jovenets, ja als anys 80, hi havia una sèrie en televisió que es deia Anillos de Oro, que anava justament sobre el divorci, no? I sempre ho plantejaven tot en un pla molt dramàtic, no? Era tot com una gran tragèdia. Avui dia jo crec que la societat ja no viu, ja, aquesta sèrie ja pareixeria com una cosa d'una època molt llunyana, encara que no fa tants anys, perquè la societat ja no ho viu així, no? Com una tragèdia, com un gran drama, sinó molta més.
Efectivament, tot i que es veu... El drama és viscut d'una manera diferent, o inclús es pot viure com un drama o no, depenent de què es trenca, què es trenca i com es trenca, evidentment. La història de la Unió, quants anys té, quins lligams afectius s'havien creat, com es decideix trencar, tot això té relació. El que passa és que això socialment ja es deixa en el terreny privat, i això és un gran avanç. Socialment ja diem, mireu, això no ha eixit bé i tal, i no estigmatitzem. Però possiblement el que és per nosaltres també molt interessant és veure com, tot i que s'ha normalitzat entre nosaltres, hi ha aspectes encara dolorosos lligats a tot això, però per damunt dels aspectes dolorosos reconeixem que hi ha un dret, hi ha un dret a poder trencar una unió infeliç, això ho reconeixem. Això per nosaltres és un gran avanç, i a més hem d'estar protegits per una llei quan es trenca una unió. Això és el que és el gran avanç entre nosaltres.
Bé, al nostre país, parlem de lleis i parlem de divorci i de matrimoni, la llei del 30/1981 del 7 de juliol va modificar la regulació del matrimoni en el Codi Civil i també el procediment que cal seguir en les causes de nul·litat, de separació i de divorci. Tot això de conformitat amb uns principis nous. Què va suposar aquest canvi?
Sí, aquest canvi va suposar, com he dit abans, acceptar o trencar amb l'assimilació anterior de matrimoni civil i matrimoni religiós. S'assimilava que la norma matrimonial civil era la canònica religiosa, d'acord? Això s'acaba. I també estableix que, per mitjà del mutu acord, els membres d'una parella puguin decidir separar-se. I després de separar-se, al cap d'un temps, el divorci. El nostre país durant uns anys, ara ja no ho és, però la separació, el trencament de la unió ha estat bietàpica, és a dir, de dues etapes. Primer s'havien de separar i després s'havien de divorciar. Doncs suposa lligar-ho a això, el que suposa el 81 és reconèixer una ordenació jurídica per les parelles que s'havien trencat anteriorment i no tenien ordenació jurídica, i suposa també l'ordenació jurídica per les parelles que es trenquen a partir del 82, perquè la llei s'aprova a finals del 81. Per tant, tot això s'ordena, s'ordena, i es lliga a l'expressió constitucional de que els membres d'una unió són iguals en drets i deures. Tot i això, la llei del 81 queda coixa. Possiblement després ho explicarem, i al cap d'un temps s'han de canviar i s'han de modificar les coses. Però això és el que aporta la llei de 81, principalment.
És un primer pas, diguem-ne.
Jo volia preguntar-te sobre això, sobre la coixera, no?, de la llei del 1981. Hem hagut d'esperar fins a més de 20 anys, no?, per arribar a l'any 2004, quan es produeix aquesta reforma. Es podries dir quins fonaments fan que produïsquen aquesta reforma?
Sí.
Bueno,
sí.
L'intent de reforma va ser el 2004, però després la reforma va ser el 2005, no?
Exactament. Hi ha una discussió durant tot l'any 2004, en el que es van fent diversos esborranys i es va avançant en la forma del text final que s'aprova en el 2005. Però bàsicament el que fa la llei de divorci actual és reconèixer el dret individual d'un membre de la parella a prendre la decisió de divorciar-se, cosa que en la llei anterior no estava reconeguda. És a dir, si era de mutu acord, al cap d'un any de la formació d'una unió, en la llei de 81, si per mutu acord els esposos decidien divorciar-se, doncs començaven un procediment de separació, i al cap d'un any d'haver demanat aquest procediment de separació i d'haver viscut separadament, podien obtenir el divorci. Les coses eren més difícils per la vessant individual. És a dir, una part de la parella no podia decidir-ho pel seu compte. Ara bé, ho podia decidir si provava la culpabilitat de l'altre membre, i la culpabilitat estava codificada. La causa, quan parlem de causes de divorci, estava codificada. No era la lliure decisió de trenquem la unió perquè això no funciona, sinó que hi havia d'haver una causa fonamental. I la causa, doncs, era la crueltat, el maltractament, l'abandonament, la infidelitat, d'acord? I amb l'expressió d'aquestes causes, evidentment, penseu a què quedava relegat la possibilitat de divorciar-se, la possibilitat de separar-se. Quedava relegat, evidentment, als casos, o la facilitat de fer-ho quedava relegada només als casos més dramàtics, Doncs la llei del 2005 reconeix la possibilitat a un membre sol de la parella que per decisió pròpia digui no vull continuar en aquesta forma d'unió, redueix els límits, els terminis de calendari, fa que els 3 mesos d'haver format una unió, si allò no funciona i un membre ho decideix, puga ja fer la demanda. Canvia molt el procediment en el que el jutge, decideix què passa en els béns i què passa sobretot en els fills. Abans el jutge decidia per la custòdia dels fills. Actualment el jutge no decideix, sinó que ells, els membres de la parella, els pares, s'han de posar d'acord sobre quina forma de custòdia volen. Per tant, hi ha moltíssims canvis que el que van és agilitzar molt el procediment. I per què els canvis d'agilitzar el procediment? Doncs perquè les dades, i no només les dades, sinó les històries que et contava la gent, és que això era llarguíssim, era dolorós, portava discussions molt fortes, era costosíssim, i per tant no tenia massa sentit allargar-ho, perquè penseu el que li pot passar a una família, sobretot en xiquets, en el que aquest procés s'allarga en el temps. Evidentment no és cap cosa, no? La llei, des d'aquest punt de vista, era un obstacle. Allargava els procediments massa, d'acord? Actualment això ha canviat.
Val, Carles, estàs comentant que hi ha canvis, aleshores, per resumir, perquè trobo que ja ho has comentat, per resumir els passos que s'han de seguir si dues persones es volen divorciar, aleshores, des del punt de vista actual, en la nova normativa, es redueixen, per exemple...
Sí. Per mutu acord, evidentment, entra tot. Entre el mutu acord i la decisió d'una persona sola, en el si de la parella, no? Els passos que ha de fer és senzillament anar-hi i plantejar-ho davant d'un jutge i dir, mira, aquesta parella, jo no estic bé amb la meva parella i voldria trencar la unió. Volia divorciar-me. Té la possibilitat, actualment, de demanar també la separació. I no ens oblidem de la possibilitat tradicional de demanar la nul·litat. La nul·litat és una cosa curiosa, perquè en termes civils la nul·litat fa referència a un mal procediment en el casament, és a dir, que algú haguera donat una falsa identitat o s'haveren donat falses dades. Llavors s'anul·la per procediment el casament civil. Però la nul·litat canònica anava lligada a altres coses, no? Com la no consumació del matrimoni, la infidelitat provada, etcètera, etcètera, no? Doncs la nul·litat queda avui en dia, és un residu que encara entre les 140.000 trencaments d'unió que tenim en el 2006, doncs la nul·litat són 140. És un procediment que a tots els punts de vista només utilitza gent catòlica i la resta de procediments són la separació i el divorci. Actualment una parella pot decidir entre demanar el divorci directament o demanar una separació si creu que no, senzillament vol trencar la unió durant un temps i després tornar a viure. Però les dades ens mostren que la primera opció és el divorci majoritàriament i que molt poques parelles ara estan decidint per separar-se. Han esdevingut una minoria, les que han decidit separar.
Normalment la separació va més lligada a gent que té unes fortes conviccions religioses, no?
Actualment sí, no ho era abans. Abans de la llei de 2005, la separació aglutinava tota la gent que volia trencar la unió principalment perquè era la passa que havien de seguir primer. Actualment se separen aquella gent, se separen i no es divorcien aquells esposos, aquells cònjuges que pensen que han de tornar a viure junts o que inclús poden veure per qüestions religioses com a molt, molt dolorós trencar aquest lligam. Perquè de fet penseu que l'única possibilitat que té un individu de tornar a casar-se és obtenint el divorci. Per tant, davant l'Església, si un se separa però no obté el divorci, encara es pot considerar que queda part d'aquesta unió. D'acord?
Bé, Carles, has estat comentant un poc també sobre el tema patrimonial, no? Evidentment, la dissolució del matrimoni du aparellada altres qüestions, no? I entre elles la del règim patrimonial. Com es divideixen els béns?
Doncs sí, és clau. El règim patrimonial és clau i, de fet, el matrimoni és primer que res un pacte econòmic. Primer de res és justament això.
És una societat. L'altre dia, en una reunió que vaig sentir jo, un matrimoni estava dient, diu, és que nosaltres, diu, som una societat.
Correcte, és una manera d'entendre-ho, sí. És un pacte econòmic entre dues persones i doncs, durant la història veiem que, depenent de la concepció del rol de l'home, és a dir, si l'home és el que portava principalment la força, aportaria en el futur matrimoni la font alimentària, etc, etc, doncs la dona havia de portar alguna compensació, d'ahí naix la xovar, la dot i tot això. No? És, per tant, un pacte econòmic. I el que veiem quan hi ha un trencament d'unió, hi ha béns comuns, és que el que estableix la llei és justament regular això. Això és béns comuns, com es dividiran en dos, d'acord? I com es resoldrà una situació depenent de la possibilitat, principalment la possibilitat que tenen els dos membres de la parella de trobar una feina i de viure emancipadament fora del matrimoni en el que hem viscut fins en aquell moment, d'acord? Una cosa especial, evidentment, és tindre fills. Els fills en comú, això s'ha de tractar de manera especial, s'ha de tractar de manera específica, més que especial. I, per tant, l'aspecte legislatiu més, si voleu, més complex, però també més ric, és justament el de la custòdia dels fills. El patrimonial, depenent de si tu t'has casat amb un règim de béns comú, doncs es dividiran els béns, com he dit, depenent de les situacions que pot viure una parella després de separar-se. En el cas com Catalunya, que és el règim de béns, separació de béns, doncs no hi ha el fet de separar-se, no toca els béns anteriors dels cònjuges i en tot cas el que es tracta és de veure si hi ha uns béns produïts en comú o una situació que queda desequilibrada per a la dona o per a l'home si es trenca el matrimoni. I en el cas dels fills, com dic, la reglamentació més complexa, com ha de ser, i es tracta de veure quina pensió alimentària, qui la porta, etc, etc.
Bé, Carles, per tal de tramitar el divorci, com es fa, és a dir, on s'ha de tramitar les peticions, qui pot començar o iniciar aquests tràmits i de quina manera, perquè abans has comentat que la nova llei ha pretès agilitzar els tràmits, de quina manera s'han agilitzat els tràmits que s'ha de fer?
Doncs, com he dit abans, els terminis s'han agilitzat, després dels 3 mesos de matrimoni es pot demanar el divorci, però també s'han agilitzat molt els tràmits, és a dir, el jutge és demanar-li al jutge que un vol trencar la unió, que un vol divorciar-se, i fa molt més ràpid el procediment, d'acord? Allò antigament, o sigui, abans de la llei de 2004, eren procediments més lents. Avui en dia això va molt més ràpid, d'acord?
Fins i tot vaig veure jo en una pàgina web que una setmana van tardar a tramitar-ho uns. Una setmana. O sigui, després dels 3 mesos, no?, reglamentaris, en una setmana ja tenien tot.
Sí, però en mitjana, normalment, clar, depèn si un té fills, si una parella té fills, si una parella té béns,
tot això. Sí, no, no en tenien.
Però normalment, penseu en això, que han d'haver unes discussions, han d'haver un acord, doncs una mitjana, 2-3 mesos, d'acord? I és possible que un matrimoni recent, sense dificultats a l'hora de trencar, dificultats en termes econòmics o de fills, a l'hora de trencar la unió, doncs això pot anar molt més ràpid, d'acord? I, evidentment, els tràmits administratius s'han agilitzat moltíssim.
Carles, i des del punt de vista sociològic, hi ha estudis sobre l'adaptació dels fills de pares divorciats a les noves situacions que se'n deriven?
Sí, sí que n'hi ha. Sí. Hi ha estudis de l'adaptació dels fills als pares divorciats, també de l'empobriment de la dona, i els xiquets, després d'una separació. L'adaptació dels fills, ens hem adonat, quan estudiem les conseqüències d'un divorci, ens hem adonat que tant si fem estudis quantitatius com qualitatius, tot porta a dir-nos que l'adaptació depèn molt de com es fan les coses. D'acord? Sí. I això és una cosa que us semblarà molt òbvia, però quan un llegeix les dades i després sent els relats, doncs se n'adona que efectivament té molt a veure com es fan les coses. És a dir, si un divorci va acompanyat d'un conflicte greu entre la parella, amb crits, amb violència per part dels membres de la parella, amb una exaltació molt gran per part dels pares, o inclús amb pèrdua de nervis en moments espontanis davant dels xiquets, doncs hi ha un trauma, hi ha un trauma anterior inclús al divorci. Inclús hi ha parelles que, per raons que siguin, tarden molt en prendre la decisió de divorciar-se i van acumulant uns fets molt complicats, una mena de, diria jo, de escenificacions força conflictives davant dels xiquets, i això crea uns traumes, d'acord? Els sociòlegs ens ha preocupat moltíssim el fet de que quan se separa una parella, els fills van a viure amb un o amb l'altre, i es trenca una convivència, d'acord? I això preocupa perquè, clar, és lògic. Què li passa a la ment d'un xiquet? Què li entra? Què és el que li fa? Què li passa quan deixa de viure amb els dos pares, d'acord? I resulta que és com una cosa molt semblant a com hi ha un canvi de residència, per exemple, el mateix tipus de, si voleu. Mentre que quan un se'n va, per exemple, d'un país a l'altre, un xiquet se'n va d'un país a l'altre seguint els pares, el que se li separa, evidentment, és la seva convivència amb els seus amics, la seva escola, el seu barri. Desapareix físicament i entra en un barri nou, una llengua nova. Els pares estan en un medi nou. Aquest trauma és, si voleu, semblant al que puga patir un xiquet que veu del dia al matí que son pare ja no dorm en el mateix sostre, d'acord? Però, evidentment, depèn de com es faça tot això. Jo ho repeteix, però penseu que si les coses es fan bé i se li parla al xiquet i el pare no deixa de veure el xiquet, perquè en la llei del 1981 tot portava que el pare havia de ser culpable, d'acord? I llavors, en certa manera, com que a més els jutges donaven majoritàriament la custòdia a les mares, els pares es veien obligats a eixir d'aquell món, d'acord? Actualment això no és així, menys mal, ja no és així, i per tant hi ha la possibilitat de que es treballen aquests aspectes que puguem fer dir al xiquet. També s'ha parlat molt que la custòdia compartida, pues una casa, un dia una casa, l'altre dia a casa, això pot ser dolent pel fill. Pues no veiem que sigui dolent pel xiquet. Depèn de com es faça, també. D'acord? Depèn de com es faça. Inclús, si voleu, en molts casos es pot detectar una reacció en negatiu, és a dir, que el xiquet, fill d'un trencament d'unió, es cria com un rei, té dos cases, el xiquet sap molt fàcilment com utilitzar el xantatge entre els pares, i llavors es cria com una persona egoista, es cria, però no veiem que pel divorci per ell mateix pugui haver un determinisme a que el xiquet estigui maltractat per tota la vida o ferit per tota la vida. Això és el que no veiem. Però hem d'entrar en la cultura de com trenquem els efectes emocionals, com trenquem una relació de molts anys i doncs això, treballar la manera de no ferir-nos uns als altres. És a dir, viure en una societat cada vegada menys conflictiva ens ajudarà també a que aquestes coses passen cada vegada millor, no? En definitiva, el divorci no és més que un reflexe de la nostra societat. I pels xiquets, els efectes del divorci és també un reflexe de la nostra societat.
Jo un poc m'agradaria fer una puntualització del que estàs dient, perquè jo crec que també el paper dels pares és molt important, la relació que tinguen entre ells, perquè jo tinc un cas, pel que tu estàs dient, de custòdia compartida, cada tres mesos està en casa d'un dels membres, o sigui, i ells ja ho tenen i tenen una relació normal, van a sopar junts i després estan tres mesos a casa de la mare i tres mesos encara el pare, i el xiquet està bé, vull dir que no, que vull dir que també seria una qüestió que els pares replantejaren, de portar una ruptura amistosa. És difícil, però...
Correcte. A mi m'ha agradat el que ha dit abans Carles, el trencament tranquil. Pensa que exacte, és una...
És això, no?
És un concepte que realment és reflecteix això, la reflexió, veure com pots arreglar-ho, i que no tractar, per exemple, els fills com si foren béns patrimonials també. Ara te'l deixa i tu me'l portes, doncs no, és, són persones i persones en un moment que estan creixent i has de donar-los el màxim afecte. Estigues amb ells contínuament o no estigues amb ells, però has de donar-los el màxim afecte.
Home, això és la situació idíl·lica, no? El que passa és que moltes vegades els fills s'utilitzen com a arma ofensiva, no?, contra l'altre.
Sí, el que comentava abans, com un bé,
que és el que no hauria de passar,
que és el que no hauria de passar,
evidentment. De tota manera, Carles, tu creus que amb la reforma de la llei de 2005 es facilita el trencament tranquil? Hi ha coses ahí que poden facilitar que es produeixi aquesta...
Sí, ho pense, realment ho pense. Primera, perquè no allarga, no fa l'agonia més llarga. Uh-huh. Això fa que, si tu penses en uns terminis una miqueta més ràpids, menys costosos econòmicament, doncs possiblement veus la cosa d'una manera diferent. També dona moltíssima...
Evita
més...
que es podrisca la situació.
Exactament.
Un poc, no?
Mm. Inclús que el xantatge vagi més lluny. Yeah. També fa que la llei possibilita... fa que siguin els pares. La llei de mica siguin els pares que decidisquen el tipus de custòdia i no el jutge, com he dit abans. Això fa moltíssimes coses molt més fàcils de dur, no? Però, en definitiva, el que quedaria són residus, si voleu, que són més complexos de treballar. Per què una dona o un home fa servir els xiquets com a moneda de canvi en un procés de divorci? Doncs pues, perquè hi ha dolor, hi ha ràbia continguda, hi ha molta ira, a més, doncs, no és la ira del que ha passat, sinó de en quina situació m'estàs ficant, t'arriben a dir, no? En quina situació m'estàs ficant? Tu llitges les històries de vida o les entrevistes que anem fent i et diuen, és que em va posar una... Perdona, no? Es va trencar aquella unió i tu vas entrar en una situació. No és que l'altre et posarà en una situació, d'acord? I en això, doncs, hem de ser ben conscients que no tenen la mateixa possibilitat les dones que els homes d'emancipar-se econòmicament. Mireu, a la nostra societat les dones entren al mercat de treball de manera massiva fa pocs anys, relativament pocs anys, d'acord? A banda, quan una dona, quan una parella es casa, s'assumeix que al període reproductiu la dona eixirà al mercat de treball i després es dedicarà a la criança dels fills i després tornarà al mercat de treball. Però tots sabem que el nostre mercat de treball no és ni tan flexible ni tan igualitari en termes de gènere.
És a dir, penalitza les dones que es queden embarassades, penalitza les dones que volen tindre més fills, d'acord? I, a més, fa molt més difícil, com és un mercat laboral també complicat, fa més difícil aquells que deixen el mercat de treball per un període, els ho fa molt difícil el retorn, els el fa molt difícil, d'acord? De manera que l'emancipació laboral i, per tant, econòmica d'una dona que ha estat treballant a casa per als xiquets durant un temps és molt complicada. És molt complicada. I, evidentment, no tenim un estat de benestar que es pugui fer càrrec d'una pensió. Ha de ser el pare el que ha de passar aquesta pensió. Una pensió compensatòria a la mare i una pensió alimentària als fills. Val? Doncs, evidentment, aquesta diferència de possibilitats, aquestes regles del joc de mercat laboral que són diferents, fa que hi hagi una diferència de possibilitats per a l'home i que per a la dona post-divorci. I això les dones són conscients. I això forma part de com es trenca la unió. Està en el pensament de la dona, ho sap, tots som intel·ligents i ho sabem, què em passarà a mi quan trenca la unió. I això està permanent. Abans de trencar-se la unió, per tant, té por a divorciar-se, està també present quan es discuteixen les formes en què quedarà el que quedarà després, és a dir, la custòdia dels fills, els béns, etc. I després està present en la relació pares-mare-fills. Pare-mare-fills, d'acord? Per tant, això és molt complicat perquè té a veure amb les dones i el seu lloc en la societat, que no continua no sent igual que el dels homes, d'acord? I això s'hauria de treballar molt bé perquè, evidentment, si ho basem tot en els drets, evidentment els drets són clars, són iguals per als homes i per les dones, però no les possibilitats encara. D'acord? Hem avançat molt a lligar totes aquestes possibilitats als drets, però ens queda per avançar a igualar les possibilitats. D'acord?
La igualtat legal no sempre és la igualtat real. No? Hi ha un camí entremig.
Ho has resumit molt bé, sí. Sí, sí.
Bé, Carles, jo volia comentar un poc, no? Després del divorci, pues, clar, això genera altres tipus de famílies, no? Hi ha gent que es divorcia, després busca una altra parella i tal. I entre les noves situacions familiars tenim el matrimoni entre homosexuals, no? Això ho avala la llei 2005, aprovada... La llei 13/2005, d'1 de juliol, de reforma del Codi Civil, no? En matèria de dret a contraure matrimoni. Aleshores, la pregunta seria, què és el que desencadena en el nostre país l'aprovació d'aquesta llei?
Mira, més que el que desencadena... No, reconeix la possibilitat de casar-se a dues persones que s'estimen i que són del mateix sexe. Abans hi havia una reglamentació que reconeixia uns drets a les parelles per formar una unió i registrar-se, es coneixia uns drets, es reconeixia un dret, foren del mateix sexe o no foren del mateix sexe. Desencadena una normalitat entre uns col·lectius que no tenien el dret reconegut. El que possiblement sigui més interessant és què desencadena això, per què es desencadena això al nostre país. I això va lligat una miqueta a l'activisme i a la passa tan, com diria jo, tan de ciutadania plena que han fet uns col·lectius més que els altres. És a dir, per explicar-ho bé, els col·lectius de gais i lesbianes al nostre país han fet una passa cap a la ciutadania plena que no han fet altres col·lectius. Que per a ser reconeguts. Fixeu-vos que en els primers anys dels 80, doncs més o menys quan apareix la primera llei de divorci, moltes parelles decideixen formar la unió diferentment de la manera en què s'havien format les unions fins a llavors, que era el matrimoni, que era el matrimoni eclesiàstic, moltes unions, moltes parelles decideixen casar-se pel civil, però d'altres diuen no, nosaltres no volem casar-nos, no volem fer un pacte econòmic, ens estimem, val, i volem viure junts, val, i això fa que moltíssimes parelles es posen a viure junts, etcètera, val, i entre eixos col·lectius els gais comencen a viure junts. Els gais són els primers que diuen, ei, no estem protegits. Si es mor un membre de la parella, ningú reconeixerà el dret d'herència, ningú reconeixerà el dret que jo tinc a rebre una pensió, ningú dirà, escolta, et dono el pèsame perquè se t'ha mort la teva parella. Fixeu-vos que és dur, que dur és això.
Mm? Fins i tot en cas de malaltia, podria ser que aquesta persona no tingui la possibilitat d'acompanyar la seva parella, perquè no constava en cap lloc que era la seva parella, no? I correcte. Per tant, l'hospital deixava passar els familiars, però aquesta persona, encara que era la persona més important de la seva vida, no era familiar,
quedava
no
fora,
era ningú.
Quedava fora, no? S'han donat casos, jo recorde, pues, estar en un enterrament on sabíem tots qui era la parella del que havia faltat, i la fila de dol, la fila del dol, fixeu-vos si som cruels, no estava la persona que havia viscut durant tota la vida amb la persona que havia mort, sinó que estava en els familiars. No? I aquestes coses, pues, este col·lectiu, com dic, aborda de forma valenta uns canvis substancials i va reconeixent uns drets, demanant el reconeixement dels drets, fins que se n'adona que la igualtat no arriba si no és pel canvi del Codi Civil que permet el matrimoni. D'aquesta manera el tracte és igual. I com a conseqüència, al nostre país això avui en dia és possible. Avui en dia és possible que dos persones del mateix sexe siguin considerades per la societat una parella, d'acord? Amb els drets, el reconeixement dels drets i amb la protecció, el reconeixement dels deures, no ho oblidem també, perquè la Constitució ho diu, som iguals en drets i deures, i per tant també amb una protecció davant de, pues, les dificultats o davant d'un trencament, etc.
Bé, canviant un poquet de tema, quines són les principals diferències que hi ha entre les parelles de dret i les parelles de fet? I a l'hora de separar-se, com es recullen els drets de cadascun dels cònjuges en qüestions com el patrimoni, la qüestió dels fills, etc. En el cas de les parelles, en aquest cas, de fet.
Sí. Això és una terminologia que necessitem a sociòlegs i els demògrafs per a separar allò, per a identificar les coses i posar-les en un calaix cadascuna. No? Normalment parlem de parelles consensuals, que són les parelles no matrimonials. I distingim entre parelles consensuals o de fet i parelles consensuals de dret. Les parelles consensuals de fet són aquelles que no s'han registrat en cap registre com a parelles de fet perquè se'ls protegeix, se'ls reconeixi uns drets, d'acord? I les parelles de dret són les que ho han fet. Com sabeu, la nostra legislació depèn de la comunitat autònoma. Al País Valencià hi ha un registre de justícia que és el que porta la inscripció de les parelles, de fet. Aquestes parelles reconeixen que viuen juntes, s'inscriuen en un registre i si passa alguna cosa, hi ha el ciutadà pot demanar el reconeixement dels drets i una protecció, etc. Sí. Les altres no tenen aquesta protecció. Ara bé, en el cas de que hi hagi fills comuns, el jutge també participa en la dissolució d'una parella de fet. És a dir, davant el cas de fills comuns, la separació també pot anar pels termes normals de la justícia, encara que no s'hagi inscrit. D'acord? Si hi ha conflicte davant d'un bé, també pot intervenir el jutge. Per tant, si voleu, in extremis, les diferències serien el reconeixement de l'herència, el reconeixement de la reconsideració de parella davant la societat, a tots els efectes, etc.
I tornant una altra vegada al divorci, es podries parlar de les causes del divorci? Bé, les causes poden ser moltes, no? Però quines causes recull la llei i quines, segons les estadístiques, són les més freqüents?
La llei ja no recull causes.
No.
La llei anterior parlava de causes i portava cap a la culpabilitat. No eren causes normals, sinó que eren causes en extremis, tal com us he dit, no?
Sí.
La infidelitat, l'abandonament...
Ah, les que s'ha dit
al principi, sí.
I apareixien codificades les causes. I quan un llegia les causes deia, mare de Déu, senyor...
S'havia de canviar.
Com són capaços de posar això en el segle XX, al final del segle XX. Ara, que estem al segle XXI, no hi ha causes. A partir del 2005 no hi ha causes. Ara bé, quins són els factors perquè es trenca la Unió? I això ho podem estudiar de diferents maneres. Desgraciadament, les microdades de separacions, divorcis i nulitats, sentències d'aquests tres tipus de dissolució de parella, aporten poca informació. Però, per exemple, si analitzem com a factor la duració de la unió, doncs la duració on hi ha més trencament, és a dir, com a factor la duració seria a 0 o 5 anys del matrimoni, és la que més, on més trencaments hi ha. I actualment, fins i tot us diria que si diem 0, 1, 2, 3, doncs 0, de 0 a 3 n'hi ha moltíssimes separacions. D'acord? Què més podem veure a partir de les microdades? Podem veure doncs, la demanda, qui fa la demanda, i podem veure alguns aspectes relacionats amb tot el que, amb tota la informació rellevant per a dur endavant un procés de separació, perdó, de divorci, majoritàriament de divorci avui en dia, com he dit abans. Ara bé, mitjançant enquestes podem treballar més bé els factors determinants. I sabem que fins als anys 90, finals dels 90, l'educació era un determinant del divorci. Com més educada era una parella, doncs més possibilitats de divorci o més freqüència de divorci veies. Per què això? Ho lliguem més o menys al tema de U. Són persones que han tardat més en formar-se, en casar-se, perquè s'han format. Val? A més, són persones amb criteri propi i amb capacitat d'emancipar-se. Les dues, normalment, les dues persones en formació, doncs, tenen més possibilitats d'entrar al mercat de treball. I també ho treballàvem, o també es pot treballar des del punt de vista de que són persones que assimilen molt millor el trencament i el veuen molt menys estigmatitzat. S'han treballat també altres factors, no? Com el factor precedent de divorci entre els pares d'algun membre de la parella. I resulta que això multiplica. O sigui, si un membre d'una parella, els seus pares s'han divorciat, li resulta molt més fàcil passar pel divorci, suposo, perquè això...
És més.
Perquè ja ha passat per l'experiència.
Forma part de la seva vida.
Exactament. Ho troba com a molt més normal. I també gestiona molt millor el conflicte. Compte, ho hem de mirar des de tots els punts de vista. Altres factors que s'han treballat són, per exemple, la diferència d'edat entre cònjuges o l'edat dels cònjuges. La diferència d'edat entre cònjuges és un indicador del que anomenem hipergàmia, homogàmia o hipogàmia, és a dir, quina diferència entre l'home i la dona en termes d'edat, val? També ho treballem en termes d'educació, però volia centrar-me en el tema d'edat. Si la dona és molt més gran que l'home, hi ha molta més possibilitat de divorci. I també passa si l'home és molt major que la dona, d'acord? Per altres raons. Ara bé, quan hi ha menys possibilitat de divorci és quan està en una franja d'edat dels 2-3 anys, que és la norma, normalment. Un altre factor que s'ha treballat molt és la situació de l'activitat. I això és increïble perquè en el nostre país és clau per entendre com d'important és la possibilitat d'emancipació de la dona per entendre les dificultats d'abordar un divorci. I és clau perquè quan tu mires la situació activa de la dona, és a dir, està treballant al mercat de treball, les possibilitats de divorci són altíssimes, són molt més altes, no parlem d'altíssimes. És a dir, no, això no vol dir que jo estic així dient que la dona quan treballa es divorcia, no. Sinó que en termes de models estadístics, ahir hi ha més possibilitats. Mentre que l'home, fixeu-vos bé, és quan està aturat, quan li augmenten les possibilitats de divorci. L'home gestiona molt malament el seu rol, o sigui, quan perd el rol de proveïdor de recursos a una família, ho gestiona molt malament. Ho gestionem molt malament. D'acord? Hi ha hagut estudis transversals, que són clars i també qualitatius, en el procés del tancament de les mines al nord d'Anglaterra, doncs va haver moltíssims trencaments i divorcis a Anglaterra, perquè els homes van gestionar molt malament aquell tancament de les mines i aquelles situacions d'atur llargues, i les dones gestionaven molt malament aquella pervivència o aquella aquells homes tancats dins de les cases durant molt, tot el dia, d'acord, bevent cervesa i mirant les teles. Per tant,
això, la pel·lícula que mostra molt bé, la de Full Monty, no?
Full Monty.
Sí. M'ha vingut al cap la imatge d'això que estàs dient tu. Clar.
Exactament, Full que Monty mostra.
Que anava la dona a, com es diu això, a espectacles de boys, no? I l'amic li comenta, diu, i tu com portes això? Diu, els diners són d'ella.
Correcte, no? Correcte. Doncs això, fixeu-vos bé, l'atur entre ells i la situació d'activitat entre elles fa que elles puguen prendre la decisió molt més ràpidament i en ells pues, fa que hi hagi més dificultats pues, això d'abordar una situació de paro i hi hagi més conflictes des de la parella, etc. Per tant, més que de causes, ara
és jo crec factors.
Que ara sí.
Sí, sí.
I hauríem de parlar d'això, dels factors de determinants. Sí.
Molt bé, Carles.
Sí, Carles ja troba que ens ho ha explicat tot i ens ha matisat en els factors. Jo volia comentar-li si també feu estudis classificant-ho per sexes. Aleshores, per veure si aquests factors són els mateixos o varien una miqueta. Però jo trobo que més o menys ja ens ho has comentat,
sí,
veritat? Per això no sabia si afegir...
No, em ve molt bé aquesta pregunta, perquè allargaré el que he dit abans. Fixeu-vos bé que quan parlem de causes, són causes que podem més o menys detectar a partir d'uns factors que recollim. A partir d'unes informacions que tenim i anem a veure si això és un factor que explica més o menys que hi hagi més o menys divorci. Val? Però el que ens falta és elemental. Què hi ha dins de la decisió i la presa de decisió d'una persona quan diu, mira, jo no aguanto més. Això és el que ens queda per investigar. O jo no vull viure més amb aquesta persona. O sigui, senzillament, no, aquesta persona no m'agrada. Què hi ha? Això és el que ens queda una miqueta per estudiar. I ahir la diferència de gènere és enorme, perquè la concepció de les possibilitats de formar una nova unió, de tindre noves relacions afectives i sexuals, canvia molt entre home i la dona. D'acord? Els rols encara es viuen diferents. Es veuen diferents i es viuen diferents. D'acord? Tot i el que hem dit abans, tot i que reconeixem la igualtat en el dret, però tot això es viu diferent. També es viu diferent perquè la capacitat d'autonomia també és diferent. És a dir, una dona té més dificultats d'emancipar-se en el mercat de treball, és a dir, trobar una feina si ha estat la vida, tota la vida a casa. Però un home té moltes dificultats de viure sol. Molts d'ells no saben posar una rentadora, no sabem guisar, d'acord? No sabem planxar-nos, i, per tant, la vivència sol en una casa no la veu com a possible. Necessita algú, d'acord? Necessita algú que estigui allà doncs, per a fer-li unes coses que ell no fa, d'acord? I això és el que fa que les diferències encara de gènere siguin tan importants.
O sigui que el paper és el mateix, no?
No és
canviat.
El mateix. No.
Vull dir, en el sentit que l'home no pot viure a soles, però la dona en un moment determinat sí que s'emanciparia pel que tu estàs dient, no? Per si té un treball, aleshores es llançaria més a separar-se que no l'home per no trobar-se sol, no? Un poc pel que tu estàs dient.
Quan deies abans que hi ha diferència entre l'home i la dona de cara a les possibilitats que veuen de formar una nova unió, una nova família, és perquè l'home ho veu més fàcil, no? És el que jo he entès. O és el que passa?
Mira, anem a delimitar-ho millor. Què és el que veu més fàcil? Ell veu més fàcil trobar unes relacions afectives i establir unes noves relacions sexuals, més que la dona, d'acord? Però no veu tan fàcil la convivència o posa més damunt de la convivència. Mentre que la dona no veu fàcil establir les relacions sexuals i afectives, però tampoc té clar tornar a entrar a fer de mare d'un nou marit. Em sembla que queda clar, no?
Perfectament.
Ja ha passat per ací i ara no torna a passar per ací. Llavors, si vas disseccionant això una miqueta més, veus que, i això no vol dir que després tinguem més èxit de trobar en si d'una nova parella, no vol dir això, sinó que ho tenen dins la concepció.
L'expectativa que tenen.
Exactament.
Que no té per què considerar la realitat, no?
Exactament. El que veiem és que hi ha molts homes que després de separats, doncs, de seguida no tarden gens en demanar divorci. Actualment ja les coses han canviat, ara ja no passen per separació i divorci. Però el que havíem observat fins ara era que els homes no tardaven en demanar divorci. I no tardaven perquè estaven ja esperant casar-se en seguida. clar, passava molt, molt poc temps, i un pot dir, no, és que eixe ja tenia una nova parella i, per tant, el que està esperant és passar el tràmit per a casar-se. Però també es pot veure com a que se li ha sigut, sigut més necessari anar en seguida i conèixer una dona, perquè no pot viure sol.
És més dependent exactament, de la relació.
Exactament. Les coses canvien molt, canvien moltíssim a l'hora d'analitzar. Fixeu-vos bé, eh? Aquestes coses canvien moltíssim a l'hora d'agafar la perspectiva dels matrimonis homosexuals o de les parelles homosexuals. Perquè aquesta diferència de gèneres es matisa moltíssim. D'acord? I ja no entra de la mateixa manera. Veiem més capacitat d'autonomia, tot i que és un fenomen que podem estudiar a partir d'ara.
Pues les parelles, hi ha poques dades, no?
Exactament. Però les parelles homosexuals són molt més autònomes i, pues mira, tenen també molts més diners, no em pregunteu per què, però tenen molt més diners. I sí, jo és que no ho sé, suposo que és perquè està lligat, pues, a, no sé, a més formació, està lligat a més coses, tenen més, vale? I les coses, si analises de la perspectiva això, les possibilitats de matrimonis entre homosexuals, pues, aquesta diferència de gènere juga d'una manera molt diferent, molt diferent, d'acord?
Igual també pot ser que la majoria no tenen fills i tu saps que és més barat tindre un Mercedes que un fill. Sí. Això també podria ser.
Sí, però això jo trobo que seria mirar les coses al revés. Seria mirar... Sí, sí, sé per on vas, però anem a veure. Jo crec que sí que és evident que hi ha més capacitat d'autonomia, capacitat de viure sol. Nosaltres hem observat moltíssimes dones solteres que viuen amb els pares. Són dones solteres, tenen un xiquet, i per el que sabem, de país nostre, pues, l'estratègia passa del benestar passa per la família, pues, se'n van a viure amb els pares. I també hem observat molts homes separats que se'n van a viure amb les mares.
Sí,
per tant,
típic.
D'acord, pues això no passa tant, creiem que no passa tant entre els matrimonis homosexuals, però és una cosa també evident. Jo crec que és una miqueta, pues, una selecció de la nostra societat, la que forma encara aquestes parelles, i les coses van diferentment. Però les dones ho viuen d'una manera quan trenquen la unió i els homes ho viuen diferent. Tant la possibilitat de noves relacions com la desestigmatització social davant de tindre una parella molt més jove o molt més gran. Tot això encara es viu diferent.
Bé, abans m'ha cridat l'atenció que has insistit diverses vegades en quan sents, o sigui, quan veus les estadístiques, no, les xifres, i quan sents les històries, no, les narracions que fa la gent del seu procés de trencament, no? I clar, és que les estadístiques són una cosa, pot ser molt revelador, però no deixen de ser descarnades, no, fredes. No, ahí no veus realment tot el que passa en la vida d'aquestes persones, no? En canvi, les històries sí, no? Jo imagino que el fet que trencar la convivència continua sent una realitat dolorosa, i ho podeu veure, no? En aquestes històries, no?, que estudieu.
Sí, continua sent dolorosa, sí, trencar una convivència. Continua sent complicat i la gent, doncs, ho viu de manera amargada. I les històries que estem treballant actualment en el nostre estudi de postdivorci, trajectòries postdivorci, veiem claríssimament que és una constant. Una constant, aquesta dificultat. El dolor, el trencament, etc. En algunes societats el trencament té un ritual religiós. Que fa que, pues, quan una parella es trenca, doncs, s'ajunten les dues famílies i donen gràcies a Déu. És un acte religiós, eh? Parla en orga. Donen gràcies a Déu pels anys en què hem conviscut, perquè s'han donat tot el que s'han donat un a l'altre. Per les amistats que s'han obert gràcies a la unió, etcètera, etcètera. I és una manera, si voleu, de dir llevem aquest dolor o matisem aquest dolor. Tot i això, notem que hi ha un dol. Actualment, veiem claríssimament les històries que estem recopilant, veiem que hi ha un pas d'un dol molt gran, d'acord? I veiem uns canvis també molt interessants, i és que l'home està agafant-se la seva paternitat i l'afecte, relacions afectives amb els fills, com la gran branca, la branca més sòlida, no?, que li queda de tot allò, tota la unió. Per tant, la situació anterior de que l'home se separava dels fills quan se separava de la dona està canviant moltíssim. Tot això s'ha d'anar provant amb més històries de vida, etc, etc. Però la part, el lligam afectiu més fort, la branca més sòlida, són els fills.
Bé, Carles, jo ara vull passar un poc del pla sentimental, diguem-ne, a l'econòmic, no?, i a les noves tecnologies. I m'ha fet molta gràcia perquè, revisant per ahir, per pàgines web i tal, hem trobat una pàgina web que tramita el procés de separació, divorci o extinció de parella de fet pel mòdic preu de 800 euros. O sigui que fins i tot les noves tecnologies han arribat així, no? Des del punt de vista sociològic, de què creus que pot ser indicador?
Doncs del que ja sabem, la societat ho mercantilitza tot. Tot, i tot és possibilitat de negoci, tot ho podem convertir en un negoci avui en dia, i pues, este és un negoci més. I si això significa que els joves que acaben dret avui en dia troben més treball perquè hi ha hagut una legislació que afavoreix el divorci i poden fer negoci, doncs pues, benvingut sigui. Però si això vol dir que tornem a entrar en situacions injustes, i pues, no està bé. Però de fet és un reflex a la mercantilització tan extensa que tenim a la nostra societat. Tot està mercantilitzat. Per sort, la justícia no tant com als Estats Units, però igual arribem algun dia.
Moltes gràcies, Carles.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
I ara escoltem Eva Dénia, una veu que casa perfectament amb les suaus melodies brasileres que ens fan recordar aquells capvespres en platges desertes i idíl·liques.
Corre el trenet deixant un núvol blanc, amb els vagons replets de vida, passions i desenganys. Passa pels pobles i arriba a les ciutats, creua muntanyes, planúries i valls. Va carregar de somnis, d'anells i d'esperances, xiulant al vent promeses de llibertat. Vola el trenet feliç cap al seu destí. Qui sap com serà el camí, qui sap on ens portarà. El tren no espera, Déu, me n'he d'anar. El cor i les maletes els tinc ja preparats. Veig com s'acosta, alegre i rialler. No estigueu tristos, que jo tornaré. Darrere queden coses, amics, velles històries. M'enduc els somnis, els meus fidels companys. Deixe els temors, m'aporten les il·lusions, els versos i les cançons, les cartes i els bons records. Els meus fidels companys.
les cartes i els bons records. Adeu, el tren ja no espera més, se'n va veloç i content, xiulant l'alegria al vent.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar aquesta artesana de la cançó interpretant el trenet, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules divorci i plet, que estan directament relacionades amb el tema que avui el nostre convidat, Carles Simó, ens ha tractat. Escoltem les frases següents.
Durant els últims anys, el nombre de divorcis s'ha incrementat perquè la nova legislació elimina la necessitat de separació prèvia per a demanar-lo. Per a l'advocat matrimonialista, la preparació d'un plet resulta ben complicada a causa de la diversitat de factors que influeixen en cada cas.
Pel que fa a la paraula divorci, en el context del dret, es refereix a la dissolució voluntària i legal d'un matrimoni vàlid. Hem de recordar que no s'ha d'usar la forma popular incorrecta divorç. Quant a la paraula plet, en l'àmbit legal, es refereix al procediment contenciós, civil o criminal que es du a terme entre dues parts litigants. També en podem dir litigi. En canvi, no és recomanable la forma pleit, considerada com antiga o influïda pel castellà. I en qualsevol cas, hem d'evitar el barbarisme pleito. I ara volem que penseu com es diu en valencià aquesta frase feta. Escoltem-la.
Escucha lo que te digo. Antes que te cases, mira lo que haces. La convivencia en pareja no es nada fácil.
De segur que la sabeu, però si no és així, us la diem.
Escolta el que et dic. Abans de dir que sí, pregunta-ho al coixí. La convivència en parella no és gens fàcil.
Aquesta frase feta es refereix al fet que s'ha de reflexionar en el moment de prendre una decisió que puga ser important per a la trajectòria vital d'una persona.
Com que avui és 25 d'abril i fa exactament 301 anys de la derrota d'Almansa, escoltem el tall amb aquesta cançó tan emblemàtica que dediquem a tots els maulets i als que s'anomenen Marc.
De casa, que la festa avui feu dolços de nata i coques de brull. Polimenteu fustes i emblanquineu murs, perquè Carles d'Àustria ha jurat els furs. Enrameu de murta, bases i carrers, abastiu de piules, xavals i xiquets. Aclariu la gola amb vi moscatell, que no hi ha qui pare el pas dels maulets. Vine, Pilareta, que et pegui un sacó, els peixos en l'aigua i els amos al pot. I si no l'empara el nostre senyor, tallarem la cua a Felip de Borbó.
Fent mal dels maulets, vindran altres dies que bufe bon vent. Quan més curt ens diguen, més perill tindran. Passeu-me la bota i seguiu tocant.
Ràdio 102.5.
I després d'escoltar el cant dels maulets, que ens ha recordat el moment en què vam perdre la nostra autonomia política per la força de les armes borbòniques, donem pas a l'apartat de Preguntantes va Roma.
La pregunta d'aquesta setmana està relacionada amb el divorci a l'època de Jaume I. Escoltem a continuació el text següent, una adaptació, extret del llibre El rei conqueridor, Jaume I, entre la història i la llegenda, d'Antoni Furió, que parla del rei Jaume I.
Les genealogies de l'època de Jaume I ens assabenten que els membres de la reialesa i l'alta aristocràcia, homes i dones, es casaven dues, tres o més vegades. Els divorcis, que formalment es presentaven com declaracions de nul·litat del vincle matrimonial des de l'inici d'aquest, eren tan freqüents com els matrimonis, motivats els uns i els altres per raons polítiques i diplomàtiques, per raons de poder i prestigi personal i de llinatge. L'expectativa d'un matrimoni més avantatjós feia trontollar l'anterior. En aquesta circulació incessant de marits i mullers, l'Església s'atribuïa el paper d'àrbitre. Només ella decidia quins matrimonis eren vàlids i quins no. I en la seva decisió intervenien tant fonaments jurídics com consideracions polítiques. La mare de Jaume I, Maria de Montpeller, s'havia casat dues vegades abans de fer-ho amb el pare del conqueridor. Quan el pare de Jaume I, el rei Pere el Catòlic, volgué divorciar-se de sa mare, al·legà que estava casada amb el seu anterior marit, el comte de Comenge. La reina replicà que aquell matrimoni havia estat anul·lat per la consanguinitat que unia amb dos cònjuges. Afortunadament, per al futur rei conqueridor, el papa donà la raó a sa mare. Si hagués accedit a la demanda de Pere el Catòlic, el matrimoni amb Maria de Montpeller hauria estat declarat nul i Jaume hauria deixat de ser fill legítim, i, per tant, hauria perdut la possibilitat d'heretar el tron de son pare. Anys més tard, el mateix Jaume I es divorciaria de la seva primera esposa, Elionor de Castella, i sol·licitaria també al papa el divorci de la seva tercera muller, la navarresa Teresa Gil de Vidaure. En aquesta darrera ocasió, però, el papa no sol s'hi oposar, sinó que escrigué al rei aquestes paraules de sever retret: «Vencedor de tants exèrcits, heu estat vençut per la pròpia per la vostra pròpia carn».
I la pregunta d'aquesta setmana és: Jaume I estigué casat 8 anys amb la seva primera muller, Elionor de Castella, i 10 amb l'última, Teresa Gil. Entremig d'aquestes, el conqueridor estigué casat 16 anys amb la seva segona esposa, que morí el 1251. Quin era el nom d'aquesta segona esposa de Jaume I que fou la primera reina del nou regne de València? Repetim la pregunta més breument. Quin era el nom d'aquesta segona esposa de Jaume I que fou la primera reina del nou regne de València? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoprenentatge de València, cap-vera@upvnet.upv.es. Passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us demanàvem: després de la derrota de la causa austracista, Basset fou detingut i empresonat pels borbònics. Segons Joan Francesc Mira, va morir oblidat i abandonat, sense rebre cap auxili ni tan sols de la Viena imperial, a la qual el general valencià havia sigut sempre tan fidel. Ens podríeu dir en quina ciutat castellana va morir Joan Bautista Basset? I la resposta correcta és: Basset va morir a Segòvia, a la presó, cap a l'any 1725. Aquesta setmana la persona guanyadora és Maria Teresa Forner López. Maria Teresa, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoprenentatge de València, situat a l'àgora del campus de Vera.
Intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I des d'ací, nosaltres volem enviar una salutació a la nostra benvolguda col·laboradora Patri i li desitgem sort en la seva nova vida laboral.